Tinta a volum. Càpsules literàries.
El vigilant vora els balancins, de Toni Cucarella.
Jo no volia anar-hi mai, a ca la senyora Carme. En aquella hora, els meus amics jugaven partit al camper de les Heretes. Però ma mare m'obligava. En acabar de berenar, havia d'anar a ca la senyora Carme, tres cases més enllà de la nostra, i fer-li la visita i estar-me una estona. Era l'obligació que m'havien assignat. I encara que no em plaïa gens, m'hi vaig acostumar. La porta de sa casa sempre la trobava ajustada, amb la clau al pany, hivern i estiu, la clau al pany i la porta del postic ajustada. Abans d'anar-se'n a dormir, era quan treia la clau del pany, tancava la porta i rodava la clau per dins. Però de dia sempre romania ajustada, sempre. Així que jo només l'havia d'espentar i obrir. En passar cap a dins, tot just havia saltat el brincalet, m'aturava i pronunciava la frase de costum. «Qui està ací?» I la senyora Carme en responia a l'acte. «Avant qui siga!» I jo llavors ajustava la porta darrere meu i passava cap a dins. La casa feia olor de colònia a la banda. La senyora Carme tenia una ampolleta estufadora i la feia servir per donar olor a la casa, com ara fem servir un esprai ambientador. Bé, a ella li devia semblar que feia bona olor, però a mi va arribar un moment que no m'agradava gens, perquè em feia pensar en l'àvia Irene, que havia mort aquell hivern passat. Vivia amb nosaltres l'àvia Irene, i la seva habitació també feia olor de colònia a lavanda, però ella no feia servir l'ampolleta d'estufar com la senyora Carme. L'àvia Irene s'abocava un raig de colònia al palmell d'una ampolla gran de litre i amb la mà, com si fera el salpàs, arruixava el cobertor del llit i per tot de l'habitació. A casa nostra, ningú no va parlar amb l'àvia Irene després que va morir, ni li assignàrem un lloc on invocar-la. Pot ser perquè a casa nostra tothom estava ocupat en moltes obligacions i no ens quedava gaire temps per a sentir-nos sols. A la senyora Carme, en canvi, jo ho sabia, li feia molt de mal el rossec de la soledat. Quan jo m'esmunyia a casa endins, la trobava sempre en la mateixa posició, asseguda al seu balancí, amb un coixí al crepó, tot ara fent calça. El cas és que sempre tenia entre mans la mateixa part d'un inacabable jersei de color roig, i deia: «Espera el meu Rafel». Rafel era com li deien al seu marit. I quan l'esmentava, mirava l'altre balancí, col·locat de cara al seu, com en permanent conversació. En ocasions, li parlava directament, en altres, al·ludia com si haguera hagut de marxar de viatge però que tard o d'hora hi tornaria. A la cuina hi havia un fumeral amb un paisatge pintat, casetes d'horta i un petit estany amb ànecs, i un escudeller i una foto de casats, d'ella i el senyor Rafel, tots dos amb vestits foscos. Ella amb un ramell a la mà, no ben bé joves, com si s'hagueren casats passats de saó. En aquest racó vora la llar hi havia un petit aparell de televisió, engegat i mut, fent com un silenciós teatre d'ombres xineses, perquè en aquells dies la televisió encara era en blanc i negre. Quan li vaig preguntar per què no li posava veu, la senyora Carmen va dir que era per si el senyor Rafel li demanava alguna cosa i no el sentia. «Cada dia, amante, estic més sorda», em va dir. Però jo sempre li parlava fluix, ja que aquella casa, que només tenia un llum de tauleta sobre el tendur per il·luminar la tasca de punt de calça i un altre que penjava de la viga de la molada, aquella casa m'impel·lia a parlar fluix i la senyora Carme sempre sentia el que jo li deia. Li parlava fluix fins i tot quan ella i jo jugàvem al cinquet. Solia preguntar-li per què no jugava amb nosaltres el senyor Rafel i ella deia que el senyor Rafel pensava que el cinquet era un joc de velles i de xiquets i no li agradava jugar-hi, però que potser un dia m'ensenyaria a jugar al truc. I jo aleshores li deia a la senyora Carme: «De veritat, senyora Carme, que el senyor Rafel m'ensenyarà a jugar al truc?» I la senyora Carme assentia diverses vegades amb el cap, corroborant-ho, aquell cap de cabells blancs arreplegats en aquell figó tan ben posat darrere. Quan havíem de jugar al cinquet, de la mateixa capsa de llanda on guardava la baralla, treia un mitjó amb un grapat de xavos vells, d'aquells que eren com d'alpaca i amb la figura d'un genet ibèric, i en tenia de menuts i de grans. I amb aquelles monedes en desús, que ella repartia 10 per a ella i 10 més per a mi, fèiem la posa i jugàvem. I li preguntava si el senyor Rafel no es cansava d'estar sempre al balancí. I la senyora Carme reia, tirant el cos arrere, i em mostrava la boca corcada i mellada. «No està fort, ella, ara ni res», se'n desvenia quan cessava de riure. «Com un bronze està. Com s'ha de cansar ell, criatura?» Però, en canvi, no li agradava que engronsara el balancí. No s'enfadava, però em marmolava. No l'engrunses, que el marejaràs. M'ho deia una primera vegada i jo no tornava a engrunsar el balancí durant una bona estona. Fins que m'oblidava si aquell dia l'havia engrunsat o no i feia el fet i la senyora Carme em marmolava, però poc. Em marmolava d'esme, sense retret, com si jo fora el seu net, és a dir, com si ella no estiguera sola al món. I era com si fora el seu net de veritat, perquè per Nadal em feia les estrenes i ma mare li feia part del caldo d'olla i li duia els pastissets de moniato i de sagí, que en vida de l'àvia Irene era ella qui els pastava i els portava al forn. Però ara els pastava i els portava ma mare. També per la fira d'agost, la senyora Carmen donava un duro perquè em firara i pel meu aniversari, el dia 13 de juny, Sant Antoni de Pàdua, em posava a la mà una moneda de 5 duros, argentada i lluenta com un ascle d'or. 5 duros! Quan em posava la moneda a la mà, sempre m'advertia: «Gasta-te'ls bé, Lluís, no te'ls jugues a les romes ni als 7,5». I l'últim any me'n va donar un bitllet de 20, de 20 duros, vull dir. I jo amb el bitllet a la mà em vaig encarar amb el balancí i agitant-lo com una bandera li vaig dir al senyor Rafel: «20 duros, senyor Rafel, 20 duros m'ha donat la seva dona, 20 duros!». I la senyora Carme, emocionada, es va posar a plorar, mentre jo, més emocionat encara que ella, mostrava els 20 duros al balancí del senyor Rafel. Aquell va ser l'últim any també que em va fer les estrenes. La senyora Carme va morir la vespre de la Candelària, dia de fred fort. Vaig ser jo qui se la va trobar. No podia haver passat de cap altra manera. Acabada de morir estava quan la vaig trobar. Vaig fer com cada dia. Vaig espentar la porta, vaig travessar el brincal, em vaig aturar i vaig dir: «Qui està ací?». I no em va contestar ningú. I jo vaig tornar a repetir: «Qui està ací?». I no va respondre ningú. Així que vaig anunciar a qui m'escoltara, si és que algú podia escoltar-me: «Soc jo, que passa i entre». I vaig entrar cap a la cuina. I allí vaig trobar-me la senyora Carme al seu balancí, vora el fumeral pintat de casetes d'horta i un estany amb ànecs, en la televisió engegada i muda i aquell inacabable jersei roig entre les mans, el cos inclinat i el cap vinclat. Li vaig agafar la mà que sostenia l'agulla de fer calça i la vaig notar encara calenta, però jo sabia que era morta. I em vaig encarar al balancí i vaig dir: «Senyor Rafel, la senyora Carme és morta». I el senyor Rafel va dir: «Ja ho sé». O a mi em va semblar que des del balancí m'ho deia el senyor Rafel que la senyora Carme era morta. I tot d'una, ben serè, caminant sense pressa, com si haguera de portar una notícia que tothom esperava, vaig tornar-me'n cap a ma casa. Sense estrafer la veu, vaig anunciar a ma mare que la senyora Carme era morta. Ella es va ajupir tot d'una per situar la seva cara sobtada a l'alçada de la meua i m'ho va fer repetir. I jo li ho vaig haver de repetir, que la senyora Carme era morta. La mare es va llevar el davantal d'un pessic i va córrer cap a la casa veïna. Jo vaig eixir al carrer darrere seu, però només la vaig seguir fins al portal de ca la senyora Carme. Vaig continuar carrer enllà, cap als afores, fins al camper de les Heretes, on encara devien estar jugant al futbol els meus amics. Mentre jo pujava pel camí al campet, algú va cridar: «Mireu, ve Lluís!». Llavors, tots pararen de jugar i m'esperaren. En ser bastant a prop d'ells, m'ho preguntaren: «S'ha mort la senyora Carme?». I jo vaig confirmar-los-ho: «Sí, ja s'ha mort». Llavors, em digueren en quin equip havia de jugar, feren un vot neutral de pilota i va continuar el partit.